Los animales estaban decididos a escapar. Sin embargo, ninguno de ellos tenía manos para poder abrir los cerrojos de las jaulas. El único que tenía la habilidad para hacerlo era el mono. Sin embargo, el mono era la mascota personal de Don Panceta. Y por eso también el que mejor vivía. Había que convencerlo.
Sentim al començament del conte El hàbil mono de Mantarrayas, inclòs el disc El circ dels animals de Don Panceta, que en recorda quan al circ els animals salvatges eren un dels principals al·licients, des d'elefants, lleons, tigres, ho recordeu, aquell... que pels nens que es van, no ens movien al poble, no veies res, el dia que l'estiu arribava aquell esdeveniment, i el Frankfurt al sortir, anar a menjar un Frankfurt, allò no ho oblidaves en tot l'any. Bé, doncs, dromedaris, serps, animals salvatges convertits en titelles per l'entreteniment humà, malvivint en gàbies i explotats per l'espectacle, fent equilibris sobre pilotes, anant en bicicleta o creuant anelles de foc, tot forçat en contra de la seva voluntat.
Afortunadament, cada cop són més els països que han prohibit la seva participació a l'espectacle. En són exemple Àustria, Bèlgica, Bolívia, Costa Rica, Grècia, l'Índia i Mèxic. Dins del continent europeu, però, la sort és desigual perquè encara es poden veure circs amb animals salvatges. El país amb una major concentració és Alemanya, amb un total de 98, seguida d'Itàlia i França, segons dades de la plataforma InfoCircos.
És ben bé que no ho hagués dit mai. A Espanya, segons publica Ecologistes en Acció, només queden 4 circs actius que els facin servir. Recordem que a Catalunya, el 2015, el Parlament ja va aprovar una normativa que ho prohibia de totes, convertint-se d'aquesta manera en la primera comunitat de l'Estat en vetar aquestes pràctiques amb ells.
Una de les bèsties per excel·lència, una de les estrelles del món de l'espectacle, també protagonista d'anuncis i pel·lícules, són els ximpanzés. Les vivències a les quals se'ls exposa els genera greus trastorns mentals als primats, ho destaca un estudi de la Universitat de Girona que revela que després de capturar-los i treure'ls del seu medi natural, els ximpanzés poden patir estrès posttraumàtic, depressió i ansietat.
Això ho saben molt bé la Fundació Mona, que s'encarrega de rehabilitar ximpanzés i macacos provinents de decomisos i que han tingut un passat molt difícil, com el que descrivíem. Molts d'ells han estat utilitzats al món de l'espectacle i d'altres criats entre famílies humanes, talment com si es tractessin d'infants.
La Fundació disposa d'un centre de rehabilitació on els ajuden a recuperar-se tant física com mentalment i els ofereixen una vida en grup. Tot això és possible gràcies a la feina de professionals i voluntaris com la protagonista d'aquesta nit, amb qui despleguem el mapa d'amics d'avui.
És Irene Osés, 25 anys, Barcelona, veterinària de professió. Col·labora des de novembre de l'any passat amb la Fundació Mona i s'ocupa de cuidar els primats del centre.
Irene, d'on arriben els primats que rescateu?
Generalment venen de particulars i del món de l'espectacle.
I amb quines condicions arriben a vosaltres?
Poden arribar amb problemes físics, sobretot amb dèficits nutricionals, perquè han estat menjant, per exemple, macarrons amb la seva família, o mal desenvolupament d'ossos, perquè s'han criat en gàbies molt petites, sols i en un lloc molt petit.
Què els oferiu que troben a la Fundació Mona?
Al final el que es busca és donar-los una segona vida en un entorn segur per viure amb altres ximpanzés i que entre ells es formin una nova família.
Vosaltres els rehabiliteu perquè puguin tornar a tenir aquesta segona vida. De quant temps parlem perquè es tornin a recuperar?
Depèn molt, perquè, per exemple, hi ha ximpanzés que vivien sols i, per tant, mai havien vist altres ximpanzés. Evidentment, quan s'integren en un altre grup els hi costa molt més. I altres que han viscut amb altres ximpanzés i, en general, sí, és més fàcil. Però depèn molt de la seva anterior vida.
I un cop estan recuperats, fan vida amb la resta de ximpanzés, de macacos, poden arribar a tornar al seu hàbitat natural o és impensable?
No, és impensable. En aquest cas, aquests animals venen amb molts problemes psicològics i no tenen les habilitats socials ni el coneixement d'obtenir menjar i menys en llibertat.
Dius que principalment els decomisos, els ximpanzés i els primats que us arriben a la Fundació provenen del món de l'espectacle i de famílies. De fet, abans, al començar la secció, parlàvem d'això, no? Però també de com cada vegada més hi ha més països, pobles, ciutats que han prohibit l'ús dels animals salvatges en els espectacles. No sé si des de la Fundació Monau heu constatat això, que ha disminuït.
Sí que és veritat que des de que es va iniciar aquesta fundació, fa 20 anys enrere, ha baixat la demanda, però continua havent una llista molt llarga de primats a rescatar i, a més, cada rescat implica molta burocràcia i és molt difícil arribar a rescatar un animal.
Per què és difícil?
Perquè a vegades necessites, bueno, clar, el consentiment del propietari perquè legalment és seu i després de la llei, un cop la propietat és seva, ja està. El que no es pot és obtenir un de nou. Però els que ja tenien aquest animal com a mascota o com a propietat, has de consensuar amb ells i no els hi pots treure, no sé què es pugui demostrar, o molt maltractes, o és molt difícil. Amb el tema del maltractament animal és molt difícil demostrar perquè es pugui decomitar.
Estem, per això, cada vegada més sensibilitzats en tractar els primats, els ximpanzés, com a éssers iguals a nosaltres?
Sí que a poc a poc s'està aconseguint conscienciar cada cop més, però costa molt, i un clar exemple és els vídeos virals que hi ha, per exemple, de ximpanzés o altres primats, on apareixen fent coses que no corresponen a la seva espècie i fent vocalitzacions que en principi sembla que estan rient, però realment estan plorant i és una situació molt estressant per ells, però per desconeixement d'aquesta espècie doncs no s'interpreta bé i aquests vídeos fan molt de mal.
Tota la feina que feu a la Fundació Mona de recuperació i rehabilitació de primats és possible gràcies al treball dels professionals i de voluntaris com tu, Irene. De fet, ara mateix esteu en plena recerca de voluntaris. Com ha de ser la persona que vulgui col·laborar o que vulgui formar part de la Fundació Mona?
Doncs ha de ser una persona compromesa amb el projecte. Al final, com tots els voluntariats, amb ganes de treballar i sobretot saber en quin centre estàs. S'ha de tenir una gran capacitat d'empatia cap als animals i més cap als primats que tenim nosaltres, que ja tenen molta història darrere i molts problemes psicològics.
Quina feina hauran de fer els voluntaris?
Hauran de fer de cuidadors de primats, principalment, sobretot el tema de neteja, manteniment d'instal·lacions, també a cuina, preparar els menjars i donar-los de menjar. I al final també una part molt bonica, que és l'enriquiment, que s'utilitza perquè el seu dia a dia sigui diferent.
Recomanes l'experiència?
Sí, definitivament sí, és una gran oportunitat per estar, mira, amb animals salvatges com són els primats i prop de casa, en aquest cas, i el bo és que és un projecte que està finançat per la Comissió Europea a través del Cos Europeu de Solidaritat i per tant no tens cap despesa, és una gran oportunitat.
Doncs tothom qui vulgui pot entrar a la pàgina web de l'entitat, a fundaciomona.org, allà trobarà més informació sobre com fer-se voluntari i també la feina que feu en la recuperació i la rehabilitació de primats. Irene Usés, voluntària a Fundació Mona, moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Mapa d'Amics, la cadena de voluntariat més gran. Camí dels 1.500 testimonis. I amb Aina Grau.